Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Naix Vila-real Connecta.
Un programa per a contar el que importa
i per a connectar persones.
De dilluns a divendres, de 12:30 a 2.
Avui, 14 de juliol, dia grande de França. Casualment, avui França celebra pues, el seu dia nacional. També nosaltres, com a qüestió deportiva, també serà part important de lo que avui comentarem, no? Quina relació té França en Vila-real, el nostre país, la nostra província, entre altres activitats. De fet, així en la plaça ja n'hi ha un camió descarregant cadires per a tots aquests que vulguin avui disfrutar des de la pantalla gegant que hi ha així al municipi per a veure aquesta semifinal en la qual el nostre país pot arribar a una final. No és així, Alejandro?
Sí, què tal? Bon dia. Estan posant ja les cadires per a preparar esta nit i que segurament anirà molta gent a veure el partit així a la plaça.
Pues un Alejandro Pérez, com ha presentat, també està Mario Rodríguez. Molt bon dia, Mario.
Molt bon dia, Lluís.
Que veig jo que has vingut corrent de la peluqueria o ves de l'enquesta, eh?
De l'enquesta, de l'enquesta.
T'he vist tot templado, dir, no sé, este ha volgut, en això de la tele, nos tens a tots, eh? Estem així tots preocupats en la nostra imatge. Pues avui anem a començar un programa perquè anem carregats de notícies. Avui és un d'aquests dies que, afortunadament, no sempre se pot dir, sempre anem carregats d'informació i d'anècdotes i d'historietes en les quals, pues, en el transcurs d'esta hora i mitja pues anirem desglossant i anirem informant els nostres oients. I per a començar, avui tenim a les efemèrides del dia, com sempre. Alejandro, ¿no tens alguna preparada o què? O si no, Mario.
Vale, pues comencem. Avui és el Dia Mundial del Ximpancé, Dia Internacional del Tiburón. En 2024, per exemple, Espanya va aconseguir la seva quarta Eurocopa enfront d'Anglaterra i va guanyar 2-1, que jo, per exemple, la vaig veure així en la plaça, igual que se pot fer avui. En 1983, Nintendo va estrenar el videojoc Mario Bros, que jo crec que tots hem jugat a aquest joc, per lo menos el de la meva generació. I, per exemple, en 1995, naix el format d'àudio comprimit MP3. Però que encara que el primer reproductor no es va vendre fins a 1998. Això és el que tenim per avui.
També els nostres oients tenen que saber que avui, Alejandro i Mario, és el Dia Internacional de les Persones No Binàries, també el Dia Mundial de l'Orca. Però avui també anem a parlar del Dia Internacional de l'Auxiliar d'Infermeria, que també se celebra avui, per destacar la seva tasca i el compromís d'aquests professionals essencials de la salut durant l'hospitalització i la recuperació dels pacients. A més de reconèixer el seu treball, la creació d'aquesta efemèride pretén reivindicar els drets laborals i les necessitats d'aquests treballadors fonamentals al món de la salut. Quina és la feina d'un auxiliar d'infermeria? Pues els nostres oients tenen que saber que l'auxiliar d'infermeria assistís als metges i als infermers, a les cures auxiliars de pacients i residents de centres d'assistencials de salut, hospitalaris i geriàtrics i intervenen en el procés d'ingrés, l'hospitalització i la recuperació del pacient. També depèn de cada país, però exercir esta professió cal ser major de 25 anys, tenir un títol d'educació secundària i fer exàmens d'admissió. Posteriorment, es realitzen un curs d'homologat de formació professional com el tècnic en cures auxiliars d'infermeria. Però lo important en estes va ser infermer o tècnic infermer, sobretot és la vocació de servei. i té ser una persona responsable i compromesa i té habilitats comunicatives, tindre i saber atendre pel, atendre el pacient, no ficar-lo nerviós, entre altres coses. També tindre una capacitat de treball en equip, el maneig de l'estrès, aquests moments puntuals que està tota la gent molt accelerada i tal, saber pausar el moment i tranquil·litzar a tots, i paciència i disposició a l'atenció de pacients i residents. Algunes de les tasques que exercixen diàriament són les següents: tindre una higiene i neteja personal de pacients i residents, o sigui, una per... l'encarregar-se d'esta labor, el monitoritzar l'estat de salut i l'alimentació dels pacients, dels residents, el vetllar al final per la seva comoditat. El suport d'aquestes tasques clíniques bàsiques, com la col·locació d'envenats i trasllat de mostres per als anàlisis del laboratori, són altres de les moltes funcions que fan aquests tècnics. I per avui, pues, recordar que va haver una cançó en l'època del Covid, perquè en l'època del Covid tot el món se va volcar en el món sanitari, metges, enfermeros, eren els ídolos de tot veí, no? Que se sentien que eren els héroes, els que ens salvaven les vides, no? I va haver un col·lectiu que va crear una cançó que se diu Soy Enfermera, que se va, com ha dit, se va gravar en pleno Covid. I Soy Enfermera té una lletra que després, aunque està cantada en anglès, després més o menys Alejandro ens dirà quin és el context i veureu com tots se senten identificats.
Sí, anem a escoltar la cançó Soy Enfermera. És una cançó que està cantada per, bueno, per totes les enfermeres del món i que diu: soy enfermera, he lavado su cuerpo, he peinado su cabello, he sostenido su mano en las horas más pequeñas y compartió su desesperación. Pues no es, explica uno que està produïda per totes aquestes llavors que fan les enfermeres per ajudar a tota la ciutadania i per ajudar a totes les persones que, pues, que tenen malalties o que tenen una superstició o que estan malament i que, pues, bueno, que ajuden a les persones a tindre una vida millor.
O sigui, és una labor encomiable les que fan aquestes persones i les quals sempre se valora quan ho viuen i sa situació de tindre que anar, Mario, per exemple, tindre que anar a un hospital. Tu segurament hauràs anat alguna vegada, has tingut alguna ocasió d'anar a algun hospital a veure algun malalt i sí, sempre veuràs alguna infermera que cada dos per tres entra a prendre el medicament, a mirar la temperatura...
Pues sí, alguna ocasió he tingut que anar per algun familiar, algun amic i tal, i pues no és una cosa molt agradable, però bueno, per això estan els professionals d'ASO, que sempre estan ahí per ajudar i per fer el màxim possible, i en això estem.
Alejandro, quina és la paraula que tenim per avui?
Sí, aprofitant, no?, que és el dia de l'auxiliar infermer, hem trobat la paraula infermer, que ens va explicar pues, un poc què és el que fa i com treballen ells.
Infermer. La paraula infermer prové del llatí infirmus, que procedia al seu torn de infirmitas, mot format per la combinació del prefix in, que indica negació, el lexema firm present en l'adjectiu firmus, que vol dir ferm, fort, i el sufix itas, itatis, que serveix per a expressar una qualitat. De infirmitas s'originà infermetat, que prompte es transforma en enfermetat per assimilació de la vocal inicial a la de la síl·laba següent. Estes formes estan àmpliament documentades en textos antics i en els diccionaris actuals, com a reflex d'eixe ús, apareix registrada la variant infermetat, tant amb el significat de falta de fermetat com amb el de malaltia. Este últim sentit amb la marca d'antic. I d'estos dos substantius, infermetat i enfermetat, sorgiren les formes infermer i enfermer per a referir-se a la persona que prestava assistència als malalts, administrant los medicaments o practicant los cures diverses. La variant enfermer, antiquíssima, ja apareix usada a finals del segle XIII en un escrit del notari de la cort Berenguer de Ripoll, recopilat pel professor Enric Guinot, junt amb altres documents, amb el títol genèric de pergamins, processos i cartes reials. Si és a tots coneguda cosa com nos, frare Bernat Pallarés, enfermer del monestir de Benifassà. Amb tot, modernament, s'ha optat per difondre com a cultisme la forma infermer, que enllaça més fidelment amb la forma originària llatina.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Bueno, Mario, dius que vos tenim una sorpresa. Quina és la que vos sorpremo? Perquè...
Bueno, hem explicat que avui és el dia del Tauró, veritat? I per això anem a ficar una cançó que segur que els joves que mos estan escoltant l'han escoltada en una discoteca, en una verbena o en qualsevol lloc. A veure si la fiquem. I sabeu quina és?
Sí. Bueno, ya tú sabes que esto es el flow electrónico tropical. Are you ready for tonight, eh? Roster Music. Yeah. Henry Méndez, en combinación con lo más fuerte.
Esta cançó jo recorde, no recorde, bueno, recorde i no recorde. A veure, és un matís, però és més qüestió geogràfica, no? Jo, este cantant i l'altre eren cantants que vivien a Nova York o viuen, no sé, i es van invitar a un concert en altres grups, crec que era Perú, Ecuador, un país de Sud-amèrica, no recorde ara mateix a quin era, no? No m'ha donat temps a buscar-lo. Però recorde que la cançó del tiburó se va crear en aquesta invitació que se'ls va fer, perquè anaven ells en les coristes del seu grup i tal, i estaven en una discoteca i se fiquen a ballar i de repente ne veien tres o quatre lapas, no? Les lapas són ixos que se piquen a l'aixó i vinga a rodejar a les dones, no? I ell li diria a l'altre amic, tu te'n dones compte? Parece que són uns tiburones, apareixen debajo d'esto i enseguida tiran a por la presa. Diu que després canvien en un altre ambient de la discoteca i els mateixos anaven darrere, no? I d'ahí va sorgir lo de que vienen los tiburones, no? La cançó del tiburón era el típic pesat este que va darrere d'una dona com si fora una presa marítima. Però també tens una altra sorpresa, no? Crec, no?
Pues sí, també tenim una altra, que és una banda sonora d'una pel·lícula que, com no, de Tiburón, una pel·lícula mítica que segur que molta gent l'ha vista i pues tenim la banda sonora.
Thank you. aquesta música me recorda molt a mi quan s'arrima la meva sogra, eh? Aquesta musiqueta del tiburón, eh? No, era una broma. Però aquesta música segurament és... Vamos, és raro que no l'haia sentida. Són d'aquestes bandes sonores que sempre te queden en la memòria, no?
Encara que no la gent no ha vist la pel·lícula, perquè és ja antiga la pel·lícula, però segur que la gent ha escoltat això, segur. Estic seguríssim.
I avui, seguint en la nostra temàtica de totes les dies, tenim les portades també, no, Mario? Quines portades mos porta avui a premsa?
Pues claro, avui obrim en la portada del diari Mediterráneo, que el titular que tenen pa avui és «El Estado tiene 17 propiedades olvidades y sin uso en Castellón». Com a foto principal de la portada tenim una foto d'un calentament d'Espanya que precisament juguen avui a les 9 contra França i diu a un paso de la final. La selecció espanyola busca hoy en Dallas, a les 9 com dic, ante França, estar en la segona final del Mundial de la seua història. Només va jugar una, la va guanyar i esperem que esta vega que juga una altra vegada a la semifinal guanye. No, Alejandro?
I... Primer el partit de Wii.
Claro, per això després... que juguem Wii, guanyem i bueno, després sí, ja la final volem. Ja. I com una altra notícia important que tenim d'ací de Castelló, tenim que Roberto Bautista, que per qui no sàpiga qui és, pues és un jugador, bueno, exjugador ja de tenis molt important, que va jugar com a professional i va guanyar títols molt, molt importants.
I que ara va jugar a futbol,
sí,
no?
Sí, va jugar a futbol en la primera federació en els Ibarsos, que és una localitat d'ací de la província de Castelló, i no res, el felicitem i li donem
tot el suport
per a esta nova etapa.
I que si no dic mal, els Ibarsos que ha pujat, bueno, que va pujar l'any passat a primera federació i que està en competir a...
En primera federació. Sí. Veurem el nivell que té, però també és veritat que va jugar ell de xicotet en el Villarreal, que n'hi ha que recordar això per a la gent que no ho sàpiga. Com altres notícies, bon, anem directament així a Villarreal i tenim que la dissolució de la Fundació Globalis, que és una empresa de Villarreal, el patronat ha acordat avui a Villarreal la seua dissolució definitiva, on el president tanca la entitat en complir-se amb èxit els objectius d'innovació local iniciats a 2011. Molt bé, no?
Sí, sí.
Una vegada complits els seus objectius, doncs diuen, doncs ja està. Bon, anem al Teatre del Termet. La companyia de visitants estrena esta nit la comèdia I si fem un clàssic? Al Termet de Villarreal. L'obra dirigida per Sonia Alejo utilitza l'humor, el xoc visual per a trencar, no? La por de que n'hi ha en els clàssics. I per a finalitzar tenim que alertar per la calor, ja que Castelló afronta avui una jornada molt sofocant en què arribarà a alguna localitat de la província a més de 40 graus. I a més trobarem calima. Massa d'aire que vindrà carregada de pols del Sàhara. O sea que...
Vamos, que avui clarament una calor que ens sofocarem una miqueta. No?
Ai, sí, no és.
Les botilletes d'aigua i el palmito a mà per a poder disfrutar d'un dia com el d'avui. Un dia d'avui, que recordem que és el dia gran de França, no? I per contar-vos una miqueta aixina per damunt, com el tio Crillo, que sóc jo, com sempre, vos conto algunes anècdotes que a mi molt dels nostres oients no coneixen. I és que de francesos que viuen a Espanya són 127.000, uns 127.000, dels quals a la província de Castellón són 1.780, que en les quals abarquen en la província, en les comarques del nord, on està Peníscola, Vinaròs, Benicarló, i així a baix a Castelló, Vila-real, Borreana, són els municipis que més francesos hi ha. I al nostre municipi n'hi ha censats 53. 53 són els francesos, que ve a ser el 0,7% de la població local. També, com a història, així remuntant-nos una miqueta, pues, va haver una època en què els francesos residents a Castelló també van tenir una repressió institucional com van tenir en el seu dia els judíos i els musulmans. I això va començar a Espanya, aquesta repressió institucional, quan a l'any 1800, més o menys, molts dels que vivien així, resulta que hi havia un acuerdo entre el rei d'Espanya i el rei francès, Carlos III, que era Borbó, que era francès, el rei espanyol, i Lluís XIV van arribar a un acord en el qual dia que els ciutadans espanyols o francesos en territori francès o espanyol quedarien exentos de l'aplicació de la llei d'estrangeria francesa i de les seues càrregues fiscals aplicables al comerç i a les herències. També tindrien dret de l'ús de les seues banderes, el mateix tracte recibirien els ciutadans francesos al territori espanyol com al revés. Però resulta que quan va arribar la Revolució Francesa, l'aport que tenien totes les monarquies europees a que s'estenguera aquesta revolució en països on hi ha en reis, pues va fer que tota aquesta se traguera una cèl·lula el 20 de juliol de l'any 1791, o sigui, ha de ser unes quantes dies, farà uns quants anys ja, que ser estranger a Espanya s'havia convertit en algo difícil i les coses es complicaven més si eres francès. O sigui, es van invitar a poc a que se n'anaren, es van llevar totes les terres, les propietats i tot, perquè era tal l'aport que van agarrar als francesos en aquella època que al final es van tenir que canviar tots. No? També van haver altres francesos, com per exemple el francès Jaume Jaubert de Laplace, que era un baró que se va dedicar a escriure un llibre perquè se va quedar encantat sobre els canals de fet el llibre seria en castellà, seria Canales de riego de Cataluña y Reino de Valencia, leyes y costumbres que lo rigen, reglamentos y ordenanzas de sus principales acequias. Va ser un llibre tan complet i tan explicatiu de tots els rius que hi ha en la conca mediterrània, entre ells el Millars, no? que este home, pues, este llibre que se va editar a França, perquè ell va vindre com a hidròleg, va vindre a informar-se de lo bé que se distribuïa l'aigua així i lo que s'aprofitava, i va voler fer un plan projecte per a França, que era tan bo i tan complet que se va manar traduir al castellà i per a que també se poguera disfrutar d'este llibre així a la península. I un altre home que va morir així a Castelló, que és Pierre Marchand, que era un astrònomo i geògrafo al qual se li atribuís el descobriment de 8 cometes i també l'ús d'avui en dia del metro com a Juna de Lambert, que són els dos que se li atribuïssen a aquestes dues persones l'ús del metro com a medida que gastem avui quasi que tots els europeus, exceptuant els inglesos que sempre van per la seua. I és el precursor de la medició de l'arco del meridiano de Greenwich. De fet, així en el Paseo de Ribalta de Castelló crec que té un monument este home allí. I si vas a la plaça, a la playa d'Almassora, hi ha una bola de terràquia, perquè ahí dona a entendre que passa el seu meridiano. I també fa menció a este francès, Pierre Michel, que gràcies a ell, pues, esta zona, pues, també han vingut francesos per a donar-nos una miqueta d'història. I dit tot això, pues, anem a donar un moment a la publicitat i es comencem ja amb els nostres primers convidats.
El Termet és el pulmó verd de Vila-real, un espai recuperat perquè totes i tots en puguem gaudir, amb la piscina i la platja del riu Millars com a protagonistes. Per això, també és responsabilitat de tots cuidar-lo, perquè continuï sent un lloc únic durant molts anys. Respecta'l, utilitza les zones habilitades per al bany, recull les teues deixalles i no hi faces foc. Vine a Vila-real i gaudeix del Termet amb coneixement.
Campanya de abonos del Villarreal Club de Futbol. Hasta el 18 de julio renueva tu abono, la Liga o Champions. Online o en taquillas del estadio. Más información y renovaciones online en villarrealcf.es. Seguim amb tu.
Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
Sabies que el mosquit tigre només necessita una gota d'aigua per a reproduir-se? En Vila-real, la teua col·laboració és la millor barrera. Recorda, al mosquit tigre ni aigua. Buida setmanalment esplais d'estestos i espoals. Neteja canalons i mantén colorades les piscines. Evita qualsevol xicotet d'embassament en jardins i terrasses. Protegir-nos és tasca de tots. És un missatge de la Regidoria de Serveis Públics de l'Ajuntament de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vila Real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vilareal.
Que l'estiu no te la pegue. Seguir les recomanacions i cuida la teua salut. No et banyes en solitari ni en lloc sense socorrista. Respecta les banderes a la platja i les normes de seguretat. No t'allunyes de la vora en espais naturals ni saltes des de les roques. Vigila sempre els xiquets fora i dins de l'aulla. No busseges prop de les zones de desaulles i ves amb compte en les reixetes. Cuida la teua salut. És un missatge de la Regidoria de Salut de l'Ajuntament de Vila-real.
No, avui tenim un altre fill del poble, un xiquet del poble, perquè jo t'he vist jove, al costat meu tots són xiquets, que anem a ver. I este, pues este senyor és, dic senyor perquè és doctor en geografia i història, i també és arxiver de història, en la, de història noblesa del Ministeri de Cultura, arxiver en el municipi, bueno, la ciutat de Toledo, ciutat històrica d'entre totes, no? Entre tantes, no? Ell és Cristian Pardo. Molt bon dia per vindre a Vistamos.
Molt bon dia a tots. Un plaer estar amb vosaltres.
Però el que ens fa principal... Bueno, vaig enfocar-lo a la tele. Eh? Ara, estos que estan escoltant la ràdio avui, que se... perquè no van a veure la porta. Tenen que veure el canal per YouTube per saber quin és el llibre el qual ve a presentar-nos. I se diu La fortificació dels assuts, el riu Millars com a model d'innovació hidràulica a la València foral. I en el qual, volguera que mos contaràs una miqueta per damunt, què és el que mos podem trobar en este llibre i primerament on podem aconseguir-lo, perquè així el que se tracta és que el llibre n'hi ha que llegir-lo per informar-se bé en qüestió cultural.
Bé, doncs és un llibre editat per la Universitat Jaume I i la Diputació de Castelló. Aleshores es pot aconseguir al portal web de la tenda de la llibreria de la Universitat Jaume I. Imagine que hi ha altres llibreries que contactaran la seva distribuïdora.
Això va als amants de la lectura, que sabien on poden trobar-lo. Sí. I ara, què se poden trobar en aquest llibre? Que segurament hauràs dedicat molt de temps de la teua vida perquè veus que és un llibre prou consistent.
És un llibre prou didàctic en quant a que té moltíssimes imatges, il·lustracions i mapes, i una altra part molt important que són documents d'arxiu, ja que jo em dedique a l'arxivística, pues com és una forma de ficar en valor tant el patrimoni hidràulic que n'hi ha al riu com el patrimoni documental que hi ha als arxius i que és la matèria primera que s'emprà per a fer la investigació. És una investigació que és com la segona part de la meva tesis doctoral, però escrita un poc més amable i amb moltes imatges per al gran públic, perquè siga proper per a tots. I això.
Jo he estat mirant, fullejant una miqueta i he vist que tinc un gran contingut de fotografies. Eres tu en primera persona el que les has fet?
La gran majoria sí, perquè n'hi ha molt de treball de camp. És a dir, igual que n'hi ha moltes hores dins dels arxius, n'hi ha moltes hores passejant en geògraf per dins dels rius. I la temàtica, que suposo que és el més important, diguem que és un llibre prou important dins de l'àmbit acadèmic, perquè és de les poques vegades que s'ha agarrat un riu i s'ha estudiat a llarg termini, durant diversos segles, per a veure la seva evolució diària, pràcticament. Perquè, i sobretot tracta, se centra en el segle XVI, o sigui, 1500, per als que... Tal. Se centra en el segle XVI perquè és quan hi ha una gran transformació que no estava pràcticament estudiada en tots els rius, però el Millars és el gran exemple i havia estat completament... No me vaig a dir olvidar perquè ni siquiera se sabia, ¿vale? Havia sigut poc estudiat i al poder veure dia a dia, gràcies als arxius que tenim així, i tindre la sort de tindre un assut que està intacte des d'aquella època, malgrat les reparacions posteriors, s'ha convertit en el gran exemple d'aquesta transformació, que no és altra que el pas dels assuts medievals que estaven fets en rametes, pedretes, i se tenien que refer tots els anys, perquè les riuades o el propi desgast dels materials feia que els assuts pues, no duraren res, i això era una obligació per al municipi que tenia que invertir tots els anys en refer-lo. Però aplegats des de finals del segle XV hi ha una gran revolució en la construcció en pedra, que per exemple al propi poble s'està fent la catedral, però no la catedral, la iglesia major, però no esta, sinó l'anterior, que és gòtica, i l'ermita i altres infraestructures que s'estan fent en aquest moment, i alhora que s'està cridant als més importants pedrapiquers de l'època que estan treballant en la ciutat de València, es fitxen, venen així i comencen a donar la seva opinió sobre com fer un assut que fora de Champions, per així anar a dir-ho, per entendre'ns. I durant aquest segle es van fent diferents experiments fins que arriben a fer el que podria considerar-se la gran innovació i el que converteix l'assut de Vila-real en l'assut més important tal volta d'Europa.
Carai.
Després explicarem per què és l'assumpte més important d'Europa.
Ampliem la tertúlia a Alejandro Pérez, que també és periodista, i també ara ja pot fer preguntes.
Sí, jo també te volia preguntar quina importància tenia l'assumpte de Vila-real en aquella època.
Pues mira, si vosaltres llegiu tots els visitants, inclús els francesos, que van vindre a Vila-real des del segle XVI cap avant, el primer que es fixen quan tu llitges és l'assumpte. ¿Vale? Desde Viciana, bueno, que era de Burriana, sí. Pero desde Viciana endavant, el assut. ¿Y por qué? Pues porque el assut de Vila-real té una característica fonamental que no té ningún altre en ese moment, que és les formes corbes. En el món de la història, la geografia, l'arquitectura i la enginyeria, sempre ha hagut un gran dubte que ningú sabia resoldre, que era quan veu una presa gran, com pugui ser, jo què sé, Maria Cristina o les grans, us heu fixat que són en forma corba? Vale, pues això se va inventar a finals del segle XVI. Se va inventar en Almansa, que està en Albacete, en Tibi, que està en Alacant. Vale, la zona d'Alacant se van fer les primeres d'això. I ningú sabia per què o com la gent havia adquirit el coneixement tècnic de construir en forma corba en els rius, ¿vale? És a dir, passar de recte a corb, ¿vale? Ningú sabia, s'ha escrit molt en tota Europa, perquè després aquests grans pantans se passen a tot el món, i entonces és un tema de la enginyeria molt important en Europa. Aleshores, com era possible? Una de les coses que es pot veure en este llibre i en altres que he publicat abans és que se pot traçar com primer, a principis del segle XVI, se creen assuts que són fortificacions, que això és una fortificació, si et fixes, no són rametes ni pedretes, i com aquesta fortificació, que se basa en l'arquitectura militar del Renaixement, ¿vale? S'aplica en l'arxiu de Vila-real per primera vegada i comencen a fer formes corbes. I la forma més increïble és esta, que veus així. No, pues heu fixat que l'assut té com una Y.
Sí.
Pues esa Y, que se diu doble arcada o arcades recolzades, que és com podreu veure en les fotos que hi ha inclús de la documentació original, va ser un invent, una innovació única en el món. I hasta ahí ve, no? En el llibre, pues... Podem veure com a poc a poc es van añadint ingredients per a que l'assut tinga la forma actual durant aquests 100 anys. Perquè, insistisc, el riu Millars era com el Madrigal un dia, tots els anys estaven fent obres, sempre estaven millorant, i quan ja van arribar a aconseguir tindre esta estructura única, va servir de model. La gent estava superorgullosa, el poble estava orgullós d'aquesta construcció, i era com l'edifici més important del poble, encara que no, avui en dia pensaríem en una església o en una altra construcció, però no. I què va passar? Que... Que investigant, quan ja vaig acabar este llibre fa la cosa de 6 anys, val? Me van donar l'oportunitat d'estudiar el pantà d'Almansa, perquè ens vam trobar un mapa inèdit del pantà d'Almansa, que com vos dic, és el primer, que té forma corba, i la gran sorpresa va ser que la persona que va construir esa doble arcada a principis del segle XVI va ser la primera persona en el món que va donar la idea de que Almansa tinguera un pantà en forma corba. És a dir, que se pot veure la traçabilitat de com el coneixement va passant d'un poble a un altre, i aleshores quan fas la biografia d'este personatge, que se diu Joan de Vidanya, pues pots veure pues, com s'ha anat formant, d'on ha anat experimentant per aconseguir un domini de les formes corbes.
Pues si no t'importa, ha vingut Pasqual Broch,
Broch,
que avui indirectament és dia aquàtic, avui és dia de l'aigua, i m'agradaria que ampliara els seus coneixements també, i si poguera preguntar-te també si té alguna curiositat sobre el teu llibre, La fortificació dels assuts, i poguera també ampliar una miqueta, xuna Alejandro, pues, més coneixements, que a la gent segurament s'haurà quedat una miqueta sorprès de que quan passen per el pont veuen ahí quatre pedruscos per en el bany, i la transcendència que té i la importància que té a nivell europeu esta presa.
Sí, per desgràcia la utilitzen pa prendre el bany, quan en realitat tindrien que tenir un respecte a que estan en una infraestructura importantíssima.
Pasqual, tens alguna... Bon dia. Tens alguna...
Bon dia. Poc puc afegir a lo que diga Cristian. Lo que sí que, i és important, i gràcies a ell, pues ho hem recuperat, li han ficat, no m'agrada la paraula política de poner en valor, perquè lo que val, vale, lo que no, no. Lo que hem tingut és que tenim un saló molt digne, i tenim un assut molt digne, però a part de tot lo que Cristian és important, en funcionament. La sèquia dona aigua, dona a regar. Per tant, estan en un doble valor, un valor històric, però a la vegada un valor real de patrimoni de dia a dia. Per tant, no res, a Cristian ha agraït molt, no, moltíssim, perquè li ha donat valor a coses que teníem, que moltes vegades, com passem, m'has dit tu molt bé, com passem tots els dies, i això està ahí, passa per davant del Lluís o està al Saló, pues bé, fan exposicions a maig a setembre, passa per el pont de l'Ermita i n'hi ha dos pedres. No, moltes vegades no ho fiquem, no sabem el que és, per tant, i la importància eixa històrica, inclús constructiva, que s'ha demostrat en el treball de Cristian, la veritat és que molts pantans a partir d'ahir, inclús en coses militars o alguna anada de pres d'aixa silleria i d'aixa treball de pedra.
Sí, sí. Recordar que una imatge d'Assís, crec que està als Estats Units, el primer quadre que es va fer, si no recordaré qui el va pintar, en l'any 1700 i pico, està en un museu molt important de Nova York, eh? O sigui, que mira si té transcendència l'assut.
Jo li vull preguntar a Cristian, sí. Tota aquesta informació, d'on és, d'on la recullis tu, no? D'arxius, de documents...
Sí, primer el treball, òbviament, va començar en el poble, tant visitant l'arxiu de la Comunitat de Regants com el municipal, i després me vaig anar expandint. Pues vaig anar al de Castelló, vaig anar al de Nules, i després ja vaig seguir, mirant tots els arxius municipals pràcticament valencians, els arxius senyorials, que són on treballo jo, perquè al final també és com si foren cada senyoriu és un poble, i al final també és com un arxiu municipal, i els arxius que són, diguem, de la corona, pues com l'arxiu de la Corona d'Aragó i l'arxiu del Regne de València. A partir d'ahí, moltes vegades se pensava que hi havia documentació que no valia per res, perquè pensaven que simplement eren reformes, o sigui, documentació econòmica, vaig a fer una reparació, i no cridava l'atenció, pues una reparació. Pues ja quan has anat mirant-les una a una, dius, pues no era una reparació, ja està, és una reparació que añadís una cosa nova. Quan he anat arreplegant totes les coses noves, i sobretot he anat mirant qui són els artífecs, he anat unint, relacionant diferents obres que no tenien, no tenien per què veure la, amb la hidràulica aparentment, i tot estava unit. Per exemple, mentre estan, estan fent les obres en l'assut, poc després estan fent la gran obra de la muralla de Vila-real, per que canvie de ser una muralla de tàpia medieval a una muralla en baluarts, ja del Renaixement. Quasi ho fan a la vega i ho fan les mateixes persones. Aleshores, aquestes mateixes innovacions passen de, en diferents àmbits, l'àmbit militar, l'àmbit religiós, el propi municipi fa els seus propis edificis, i un d'ells, el més important pel poble, és l'assut, perquè si no tenen assut, pues el poble no pot prosperar.
Perquè el llibre explica pràcticament, no, dia a dia les obres que es van fer durant més de dos segles, però com s'aconseguir reconstruir una història amb tant de detall?
Pues llegir-te tots els documents que s'hagin conservat d'aquest període, buscar-los tots, i ahí està un poc la gràcia. I jo crec que també una cosa que té el llibre bo, i a millor és perquè sóc arxiver, és que té les fotos dels documents. Moltes vegades mos llegim un llibre d'història i no ens arribem a imaginar com és el document, com este pergamí que està ben el teu company, d'on és la informació? Pues d'un pergamí. I com són els pergamins? Pues jo crec que el lector podrà veure, per això, tant les fonts arqueològiques, que és anar al riu a fer fotos, com, perquè no és molt difícil excavar, com les fonts d'arxiu, que són molt riques.
I com a història, anècdota, quina és la que, diguem, de lo que has contat en el llibre, de, ostres, això m'ha deixat de pedra, no m'ho esperava.
O... No, jo la gran anècdota és això, trobar la connexió entre Almansa i Vila-real. Mm. Això, ara en agost, hi serà un article científic en una gran revista, que es diu Història Agrària, ¿vale?, que té molta repercussió. I jo estic molt orgullós d'aquest treball, que és com la continuació d'això, però en castellà, i unint els dos puestos. Perquè diuen que la comunitat científica, després de valorar-lo i molta gent ha tingut con el seu parer, han dit que sí, que l'arxiu de Vila-real és com la clau que faltava descobrir per a saber com s'havia fet ese gran avanç tecnològic, i que ha sigut imitat després, i tenim la sort, i no ho valorem suficient, que tenim un assut que des del segle XVI pràcticament està intacte. Perquè si tu vas a Castelló o a Borriana a fer això mateix, l'assut que descriuen els documents ja no és el que tu veus, perquè en època industrial s'han refet tant o s'han canviat de lloc que ja no és el mateix. Així, en Vila-real, per més reformes que s'hagin fet, l'estructura és una estructura tan perfecta per l'època que sigui funcionant. Encara que se trenque, però ja no han canviat, és, vale, el reforcem més, però aquesta estructura en arcs és, vamos, és
única.
És, pues, un dia jo crec que sí, perquè n'hi ha assuts, per exemple, de Sant Joan d'Alacant, o n'hi ha un Granada que es diu el de la media luna, que tenen forma de media luna. Però a part de que són 30 o 40 anys posteriors a este, són simplement una mitja lluna, però és que el nostre té diverses arcades, és una combinació. I és, és un exemple del que els especialistes del segle XVI, els arquitectes, diuen que era una sud de baluart. Un baluart és una gran innovació, això, del Renaixement, que se va fer en la història militar. I ningú mai sabia quan diuen això a què se referien. Pues, segurament el nostre sud és el gran exemple que queda viu en tot el món.
Carai. Pues la veritat és que, claro, m'ho has deixat tan sorpresos. Ara, des de luego, quan passem per el pont el mirarem d'una altra manera.
Jo vinc de Toledo i passe a posta perquè tinc que tornar a punt.
Jo tinc que contar-te com a anècdota que un dia passa... per sort tinc un hort per allí, i moltes vegades sol anar a caminar com molta gent d'este poble, la ruta del colesterol, i solen passar, i jo sóc des que me quede mirant. I me va quedar sorprès de veure gent de, no sé si eren de Guadalajara, de que es van anar a posta a veure allò, i me diuen, és que és molt bonito esto, no? Digo, la imatge emblemàtica, no? Des del pont, veure la, sí, el assut i tal, no? Però després d'escoltar-te a tu, una altra vegada, si me tornen a preguntar, li donaré la transcendència.
És que si penses bé, no ens queda cap altre monument més que la Torre Mocha que siga tan antic, perquè ni siquiera la iglesia és tan antiga, ni el campanar tampoc és tan antic, ni Sant Pasqual tampoc. En realitat, és la imatge que hauríem de reconèixer com la imatge de Vila-real, i la imatge que tots els visitants que venien i escrivien llibres se quedaven en ella. És que era una... hasta venien cronistes que estudiaven a Sant Pasqual, tu llegis els seus llibres i tenen Vila-real. Sí, que tiene un azul, què tal?
Sí, sí, saps? Sí.
Perquè
sí.
Era com molt icònic i únic.
Sí, sí, a més, el que te comentava antes, hasta en els Estats Units, el que no recordo era el que li diuen el pintor aquell, que era un pintor real, que va vindre així, i ese quadro està allà als Estats Units, i està l'assut, la foto és la de l'assut. Pues no res, Cristian, ha sigut un plaer conèixer. Animem a tots els nostres vilarrealeros quan ens arrimen a la plaça, al pont, segurament, a partir d'avui ho veuran d'una altra manera i se sentiran molt més orgullosos encara. Inclús es tiraran de les orelles a aquells que ara se tiren del bany d'ahir, que estan perjudicant. Tu vas a la catedral de Burgos i quan te s'ocorris que tocar-la o l'aqueducte de Segovia te tallen la mà i això no se pot tocar. Pues a partir d'ara tindrem que mirar-lo d'esta manera també a l'assut, perquè és patrimoni, patrimoni local i en una transcendència que tu mos has arreuat els ulls i sincerament, a mi jo sóc el primer que m'ha quedat molt sorprès de la transcendència que ha pogut arribar a tindre. Pues moltes gràcies i espero que l'any que ve que mos portes un altre llibre ampliant més notícies, perquè vamos, això... Tinc que dir als nostres oients que han dit ell que se pot aconseguir el llibre, que és un llibre ameno, en moltes fotografies, en la qual molt divulgatiu, en molt de document de pergaminos, de document d'arxiu, com tu m'has dit, en la qual acredita tot el que ell diu en este llibre, i en lo qual jo crec que se farà menos de vore i de llegir-lo, que això en un rato, en dos ratos, que són una miqueta abans de la lectura, disfrutaran d'ell. No res, pues un plaer per haver-nos acompanyat.
Vinga, moltes gràcies.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
En Quadis León Auto Vila-real estrenamos nuevas instalaciones. Nos encontrarás en Camila Travesa 28 en un espacio pensado para ti. Más exposición, mejor taller, mejor atención y un servicio postventa a la altura de lo que tu coche necesita. 3.000 metros cuadrados dedicados al vehículo nuevo y de ocasión. Y además, hasta el 30 de junio, por la compra de tu coche, te descontamos 500 euros. Ven a descubrir las nuevas instalaciones de Quadis León Auto Vila-real. ¡Te esperamos!
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Desde que mi madre vive en Domus Vivila Real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vivila Real, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o al Reino Unido? ¿Et interesa hacer un curso de estío o perfeccionamiento del idioma Francia, Alemania, Irlanda, Inglaterra o el Canadá? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real. Et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges en Lingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem!
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
Sabies que el mosquit tigre només necessita una gota d'aigua per a reproduir-se? En Villarreal, la teua col·laboració és la millor barrera. Recorda, al mosquit tigre ni aigua. Buida semanalment esplais d'estestos i espoals. Neteja canalons i mantén colorades les piscines. Evita qualsevol xicotet d'embassament en jardins i terrasses. Protegir-nos és tasca de tots. És un missatge de la Regidoria de Serveis Públics de l'Ajuntament de Villarreal.
Viu l'estiu al Termet de Villarreal. Els mesos de juliol i agost gaudeix d'activitats per a tots els públics en un paratge incomparable, a tocar de la ciutat. Concerts, proximitat, tallers creatius, tradicions, teatre, gastronomia, ball o dansa. A més, podràs participar en visites guiades per a descobrir aquest espai únic o gaudir de l'eclipsi solar del 12 d'agost. I recorda que pots arribar-hi gratuïtament amb el bus groguet. Consulta tota la programació i viu un estiu ple de cultura al Termet de Villarreal. Villarreal avança en cultura.
Boncata, Boncata, Gastrobar, hey! Boncata, Boncata, ven a disfrutar con amigos y buen rollo, junto a piscinas estás. Llama 964-838-302, verás. Boncata, Boncata, tu sitio genial.
Bueno, aunque David m'ha saltat una miqueta com a invitat en la tertúlia anterior, està amb nosaltres Pasqual Broix, com president de Rex de la comunitat de regants dels municipis de Villarreal i Alqueries. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I també expresident de FECOREMA, que era la federa...
Totes les 300 comunitats de regants des d'Oriola, o inclús part de Múrcia, perquè el Segura no té federació, fins a Tarragona, vull dir, perquè també depenen el Sénia i el Cérvol, depenen també una mica nos.
I ara, confidencialment, tu te sabies el nom de les 300 o no? Doncs
pues no totes, però sí que en els 3 anys de presidència ha de prendre a cada puesto saber quina problemàtica té, perquè és curiós, o sea, tu coneixes el món de l'àvia o te penses que el coneixes en Villarreal o en La Plana i no té res que veure pues, el trasbassament de Orihuela, o no té res que veure en la sequera de la part de Tarragona, o l'Albufera, no té res que veure.
I ara queda això, és que mira, no m'ha donat temps perquè avui la veritat que setmana montonal estaré, però ahir vaig pegar un repasso per damunt per la teua biografia i tal, i me va llamar molt l'atenció lo de
euroingeniero. Sí, és molt fàcil d'entendre.
És una paraula, euroingeniero, i jo dic, ui, me va tocar buscar en el Google, no, molt... però m'agradaria que m'ho explicaris tu, perquè a mi molta gent se queda sorprès. No. Està bé que siga euroingeniero, però euroingeniero...
Euroingeniero, sí, ja explicaré per què. Quan jo vaig ser enginyer tècnic agrícola, vaig treballar en la Politécnica de València, el mateix any que vaig acabar jo, se va aprovar la llei de Bolònia, que passava les carreres de 5 anys con agrònomos, les igualava les tècniques de 3. I la mateixa universitat mos va permetir fer durant l'estiu un examen que tu passaves de ser enginyer tècnic agrícola a ser enginyer agrònomo. El vaig passar i ho vaig treure. Però, evidentment, el col·legi d'enginyers agrònoms va protestar. Jo sóc enginyer agrònomo en tota Europa, menys en Espanya. Per tant, sóc euroingeniero menys en Espanya. I Andorra no ho sé.
Pues imagina les curiositats, a vegades, llegint les biografies o els currículums de les persones, i t'assegure que me va llamar molt l'atenció, i per això tenia intenció de preguntar.
Yo que no puedo decir que soy ingeniero agrónomo, porque no está reconocido en España, y sepas, en otros países sí, porque las carreras técnicas son de 3 años, igualen, pero en España está la figura de la técnica, y, o arquitecto, o aparellador, o no más en España, por lo tanto es curioso, porque puedo firmar en toda Europa, menos en España.
Pues mira, yo creo que ahí se la comió, muchos de los que estén así, y el oyentes, primeramente ya como eurodasó, y después com a anècdota que siguis espanyol i no pugues exercir i s'elabor en el teu país.
És un problema de legalitat, vale?
Pues el tema d'avui, com estem tantes dies abordada la calor, aquesta calor indirectament afecta els incendis, afecta la sequera. Els pantanos de la nostra província com estan a dia d'avui?
En primer, no és per donar-me les notícies, però la onada forta de calor ve a partir de demà. S'espera que siga més que l'anterior, és un 4 o 5 graus superior.
Carai.
Per tant, duem ara 15-20 dies en una temperatura molt elevada. Vale? El rius, la veritat és que duem 2 anys sense restriccions. Després de patir la sequera del 23-24, el 25 i el 26 estem. I avui mateixa, per la vostra informació una mica més tècnica, vos diré que Arenós té 59, quasi 60 hectòmetres cúbics, quan ell, el màxim que permetir la llei són 63, per tant, Arenós, que és el gran pantano nostre, està al 94%. Vale? Sitxar és el segon pantano, que diríem, l'àvia de dalt, se baixa de baix per aprofitar-la. És com l'encierro dels bous, vale? Es deixes anar un tros quan te fa falta. Per tant, el de Sitxar sí que està en 32 en 3, quan la seva capacitat des del 41 en 5 està al 78%. Per tant, en els rius del riu Millars estem al 86% de la capacitat. I repetiré la capacitat perquè ho du a error. ¿Vale? Quan una cosa és el que se pot acumular i l'altra és el que permetís la seguretat. Des de la rebenta del pantà de Tous, els pantans tenen un marge de seguretat molt important. Per tant, tu ara te'n vas a les dades del Miteco i te diu que Arenós pot tindre hasta 137 hectòmetres, però és mentira, només n'he permetit la llei 63 i és molt fàcil d'estendre. En aquesta habitació cabem 10 persones, vale? Cabem, però te diuen que totes no poden respirar, que com a màxim anem a ficar en 6. Per tant, diuen, no, és que n'hi caben 10. No, perdona, no me ne poden viure 6. La seva màxima capacitat del seu 100% són 6. Pues passa igual. Per tant, espantants, encara que veiem que estem al Miteco, el que vegueu d'informació pública estan al 52%, en realitat estem molt millor de lo que diuen, perquè estem pràcticament al 86%.
Clar.
Per tant, avui ja ne tenim, quan vivia Enrique Font, l'anterior president meu del sindicat central, el dia que quan teníem espantants plens era avui per 2 campanyes, vale? O 3. Des de la sequera del 23-24 era la de pres que tenim avui per un any. Per l'any que ve no ho sabem. Quan se seca tot, quan se sequen les fonts, quan el riu un tram que anava guanyant per fonts o algo, es guanya or, que se diu, passa a ser perdedor perquè agarra avui i se perd avui, estem en una situació que estem bé, però sense coets.
Sense abusar. Alejandro, vols participar en la tertúlia de preguntes o què? Per exemple...
No, a veure, ha dit que la situació que és bona, que no cal assustar-se, però que per l'any que ve és possible que l'aigua no estiga.
Des del 23-24, i ahir vos recomanaria que avui vam traure una publicació en la revista Font de Villarreal, explicant la sequera de Villarreal, el que tu dirien, quan tenies la piscina plena sabies el que te durava, però des de l'any passat no tenim clar el que pot durar, per tant sí que tenim una campanya, ojalà siguin 2, però no més assegurem, diríem, la campanya està cítricola, està collita.
Ara que dius de cítricola, hi ha una partida així a Villarreal, no? La partida Pineda, que pròximament rebrà algun tipus de subvenció, no?
Sí,
per al gotet.
Igual que la comunitat Regants de Villarreal té preparada la ficar les plaques solars en les 3 capçals per abaratar el cost energètic dels llauradors i que ho paga conselleria, per tant no recau ni un euro damunt dels llauradors, són pràcticament 3 milions d'euros. Sí que, i a millor no me tocaria dir-ho a mi, tocaria més a Héctor Manrique, que és el president de la Cotasen, la setmana que ve el conseller una miquica a inauguració d'aquests diners de modernització i d'estalvi d'àvia que entra a Pinella. Pinella, diríem, és la part dels pous de Villarreal, de la carretera nacional 340, més o menys, cap a dalt. I que té ajudes per a la millora per a eficiència, vull dir, i això ho entendreu molt bé en el tema dels incendis. Els incendis mos queixem ara de que no hem netejat el bosc, que les cabres no passen, que no deixen tallar els pins, quan no n'hi ha sequera, vale? Hi ha que preparar la propera sequera. Avui falta un dia menys per la propera, per tant, qualsevol cosa de modernització, qualsevol cosa que mos diga que consumim menys aigua, qualsevol cosa que controlem l'aigua, perquè no penses que l'agricultura és la segon, però davant de tot està l'aigua de les persones. En una sequera forta, qui primer veu són les persones i aquestes van per davant. Per tant, qualsevol mesura en època de bonança que vinga a estalviar aigua, a aprofitar-la i a tindre més reserva, benvingut siga.
Tinc una curiositat, no sé si afecta els incendis que han estat sometos estos dies, en la, per exemple, la Serra d'Espadà, ara en el límite en Teruel, el municipi este, no recordo el poble ara mateix. O
sigui, Peñarroya, no? És el de Teruel, sí, que estaven
avui. Peñarroya de Tastavins.
Que vull referir-me que hem tingut 5 o 6 focos de foc i d'això. L'aigua que nosaltres tenim del Millars o els bomberos i tot això, aquesta aigua que la s'abasteixen d'aquests helicòpteros o les avionetes, sí, tot això, d'on se sol agarrar habitualment?
Hi ha vídeos de la base nostra del sindicat de Rex on ha hagut incendis en el canyar del Massora o de la part del riu Millars, l'han agarrada allí perquè és la base més propeta. Tu pensa que el riu Millars naix en Cedrillas, és Teruel. Des de naixement de Teruel que va així, el riu, tot el món viu. Vull dir que l'aigua no és ni del sindicat de Recs de Villarreal ni del sindicat central, sinó que és de tots i tots tenen participació. Per tant, què ha passat? I també ho explicarem molt bé en les incendis. N'hi ha un canvi climàtic, o políticament alguns no ho volen, n'hi ha un canvi climatològic, vale? Que estem tenint que el que antigament un secà que vivia tranquil·lament perquè plovia en estiu, teníem armeles, teníem... Avui ha desaparegut, avui fa tanta calor que no, el cultiu de seca no existís. El que és, o és de regadiu, o no n'hi ha cultiu. Per tant, l'abandonament i els cultius que s'han secat, està tot una massa de material que se pot cremar important. Ajudada això de que els nous incendis, els de sexta generació, que diuen que a vegades corren a velocitats de 30 km per hora, vol dir 30 km per hora, corren a muntó, ¿vale? Se fan incontrolables i cada vegada tenim més, però és que n'hi ha molts casos. Per exemple, haureu vist d'esta setmana les imatges del riu Garona. El riu Garona és un riu francès. Els rius del centre d'Europa, menys el Mediterrani, passen tot l'any a la mateixa altura, i si fas una ratlleta tot l'any i sempre continu, sempre duen aigua. Ells mos critiquen moltes vegades als mediterranis espanyols o de la península ibèrica de que tenim pantanos per retindre l'aigua, que és això, un pantà per retindre l'aigua, tenim un caudal ecològic que anem soltant aigua a poc, que és una barbaritat, o no? Pues mira, el riu Garona ara s'ha topetat en que no tenen pantans de regulació per quan no tenen aigua. Què passa? La fauna avícola i piscícola s'ha mort, allà els barcos que anaven no estan, per tant, ixe canvi climàtic o ixe calentament global va pujar en cavada, i cada vegada a rius que el Rin, els rius francès, els d'Amessis o el de Londres mateixa o el de París, el Sena, no han tingut problemes, i això van a tenir els mateixos problemes que tenen el Túria, que tenen el Xúquer, tenen el Segura i que té el Millars. Per tant, sí que n'hi ha un canvi climàtic a aquest nivell. I en l'altre que ara mateix vingui, en guany és una barbaritat, és l'increment de plagues en la citricultura. L'aranya mateixa du 40 anys de professional de l'agronomia i cada vegada és complicat mantindre-la. Ve un dia de ponent a teu tira tota terra en insectes útils o en bona, dite que sí que n'hi ha un canvi, les plantes mos floreixen més tard, els arbres ara no mos fan cireres o no mos fan llespros, està tot canviant i costa, i la veritat és que jo no sé, no sóc tan pessimista com alguns que m'apleguem tàrdia. Hi ha que treballar en varietats que siguin resistents, hi ha que treballar, i en l'aigua hi ha que treballar també molt en previsions d'escenaris pitjors, no t'hi dic jo que millor, i si venen millor, perfectes, però en escenaris pitjors hi ha que treballar ja en què estem bé.
Has comentat de països i rius estrangers i això. Nosaltres fa molts anys que si els pantanos d'Espanya, que si eren molt d'això, estos països se veuran evocats a tindre que fer aquesta plantificació hidroelàutica.
Mira, fa dues setmanes vam anar de Fecoreba, se va anar a Brussel·les. A Brussel·les se va anar una mica com a peixos raros, anem a dir. ¿Vale? Estos senyores que demanen pantans, quan la moda és no haver pantans, demanen contigo de agua ecològica, ¿vale? Que, perquè n'hi haga sempre brossa i peixos. Però tu pensa que el millar, si no tinguérem els pantans, no passaria agua. O sea, en els rius mediterranis hi agarra des de Cádiz, perquè Huelva sí que és atlàntica, hasta a l'entrada de França, ¿vale? Eren rius que patíem, que hi havia que conservar agua, que n'hi havia que soltar agua quan per conservar la vida, si no era greu la Rambla de la Viuda, més fàcil encara que la teniu tot al costat, o passen 1.000 litres i t'arrastra, ¿vale? o no, menys mal que està el pastano de Maria Cristina que ho reté. Per tant, són estructures, l'altra. Són totes molt velles, pràcticament en 40 anys. Què passa? Que són estructures velles, moltes estan colmatades del fang que va darrere i, evidentment, els pantanos nous que estan fent en Àfrica o els pantanos nous que estan fent en Xina, el que fan és que permetixen que el fang no se quede parat i per un lateral passe cap al delta de l'Ebre, cap al delta o l'Albufera, que són fangs que venen de dalt. Això s'ha millorat, les noves infraestructures ho respeten, inclús que els peixos pugen cara cap a dalt. Una vegada que són barreres, que sent tirar, és que les barreres no deixen subir els peixos.
Salmons,
això. Pues són infraestructures que te permetixen una neteja per un costat, però una neteja cap a dalt. Per tant, en aquestes infraestructures s'ha millorat, però que no tindrem més rei. Els centres europeus, els francesos, els holandesos, els alemans, quan es compta era Sassanri, estos que volen, estos que només fan la siesta, han anat, però va algun més, lo del riu Garona esta setmana, o del baixar del riu Rin, que és no navegable en alguns punts, que els ha ensenyat que algun dia no tardarem on seran com vosaltres.
Se veuran obligats. És en la mateixa península, la mostra més exagerada, a lo millor és Galícia, no? A lo millor
també
que...
està depenent en Galícia. Galícia no tenia pantans i últimament ha hagut sequera, ¿vale? I per primera vegada s'han plantejat, no grans pantans, però sí que alguna cosa per retindre avui, pues, encara que siga 2 mesos d'estiu o modestament, però evidentment avui les infraestructures que alguns ecologistes poden protestar en raó no són igual ni molt menys que les que van fer 40 anys on prevalia parar la uia perquè no morguera la gent, cas de la Dana, ¿vale? Sobre, no, avui ja n'hi ha una sensibilitat més ambiental que el que fa és que també se preocupe per recuperar, perquè aquest caudal ecològic tinga sempre vida i no se seque el riu Millars. Jo de xicote l'ha passat moltes vegades i allí no ni mos preocupàvem pels peixos, allí feien olor, peixos morts, i ara no, ara n'hi ha avui en continu i se manté perquè n'hi haga la fauna i la flora se mantinguen viva.
Sí, el que és la desembocadura mateixa del final, mateix riu, de fet, sí. No fa molt estava protegida i que estava la cria de,
sí,
de aus,
però
i de...
sin embargo te passeges, i vaig passar l'any passat en una marxa nocturna, està ple de masers dins del riu. N'hi ha algun moment que tu te fes un maser dins del riu i no passava res, dius, a veure, això és barbaritat mitjaambiental, però humana és una barbaritat.
Sí, perquè si parlen dels 200 metres de la costa a l'orilla del mar, no? Pues agarrada al riu que estan apegats, no?
Però dins, me va sorprendre algunes coses que ha hagut un temps que s'ha permetit tot, evidentment, i avui s'avançarà a una velocitat, per uns anem a 100 i pels altres van a 20, però s'avança, potser anem a 40 o 60, per tots.
Qualsevol que hagi passat per l'ermita ha vist la maquinària que estan llevant canyes, estan llevant ahí, perquè això crec que és normativa europea, no? El respectar el
cau del riu.
Que, i no sé si aquestes canyes afecten a l'assut o si o és o no, altres canyes les que donen aquests problemes.
La canya se considera invasora, ¿vale? Vol dir que és no la volem. Què passava? Que quan jo era xicotet, mon pare baixàvem, collíem canyes, fèiem canyes per ficar els puntals, les forquetes als horts, i n'hi havia un aprofitament. En el temps no s'ha permetit primer taure canyes, i què passa? Que ha evolucionat molt a pressa, és invasora, i damunt tornem a lo mateix, quan més calor fa, més a pressa se cria. El Miteco, el Ministeri des de Madrid, va fer una neteja del riu Millars completa, va detenir la partida. Les canyes, com sabeu, se reprodueixen per uns nucs, per uns raïls canyoses, que el que fan és que floten. Moltes vegades a la mar veureu que floten uns nuguets xicotets. Entonces, perquè no netejar, per exemple, el tram baix del Millar, i un dia de dalt, de Montanejos, quan netegem, tornen a baixar i tornen a agarrar-se, el que han fet és que han planificat estos anys a començar des de la part d'alta hasta el final. Per tant, ara estem en el final del Millars. El Millars n'hi ha molt tapat. Està el paratge protegit de la riu del Millars, que sí que n'hi ha cries de... també tens que protegir quan hi ha aus en ous, que hi ha que protegir-ho. I el que tu me preocupa és, sí, n'hi havia una part de canyís que quan passaves pel riu veuries que a la part de Massora que el canyís havia caigut damunt de l'assut. Entonces teníem por de que poc o molt les canyes feren mal. així que vam parlar dos vegades en confederació que per favor que ho netejaren, i ara ja està dins d'este projecte, i m'imagine, ja no sé, això són els tècnics de Traxa i els tècnics de confederació qui decidissin la neteja més o menys, però sí que n'hi ha una part del riu que se ve afectat. I després, si mireu del pont darrere de la sud, allí tota la vida heu vist la curva del riu. Avui no se veu res, avui només se veu en canyes, per tant m'imagina. Què ha passat en la Dana? I ho hem après. Canyes sí, canyes no, la gran discussió. Canyes no. N'hi ha un bosc, una de ribera de riu, que fa que sí, arrastra canyes, agasta arbres, però el que fa és que quan se tapona baix d'un pont o alguna cosa no està entupit, no fa paraeta. Les canyes són tan tupides que para l'àuvia i el que fa és que rebenta el pantano, rebenta. Per tant, sí que té que haver una vegetació, sí que pot haver un percentatge de canya, però el més bonic seria que no, que foren nous, que foren altres tipus de... que no canya. Per tant, la canya és bo per parar la velocitat de l'àuvia, però si n'hi ha molta és ruïn.
I aquest procés de limpieza, perquè com tu has dit, és una, la canya, diguem, és una vegetació que sol reproduir-se molt ràpid i tal, a partir d'ara que estarà obligada cada any o cada X anys a pegar-li un repassonet, o com estarà la cosa, o teòricament...
Primer, n'hi ha un procés d'eliminació, deuria ser, ¿vale? O sea, la canya l'any que ve eixirà, lo que passa que veureu que en moltes zones, el Túria sobretot i el Xúquer, lo que han fet és que la zona Estalusos on hi havia molta canya, lo que han fet és ficar una malla negra, que queda molt lleig, però bueno, una malla, perquè no isca per baix.
Jo això ho havia
vist, vist a l'aeroport de València, s'ho pot dur la Dana quan fes la curva per Manises, hi ha una zona un tau que estava tot forrada de... Això se fa per un any, dirien que no és que la llavor hi vagi desapareixent, per tant sí que necessita un manteniment d'aquesta manera o de gent, no ho sé.
I això ho ha vist en la ladera del riu de Llucena?
Sí, tot el millar de dalt cap avall estan fent.
Ho ha vist allí i me va llamar molt l'atenció. Diu, ostres, això...
Però és perquè el sol no pegue terra i les canyes que estan fondes no isquen. Quan no tenen humitat i temperatura, no germinen. Per tant, els evites la temperatura. Això necessita primer manteniment i segon que no és efectiu al 100%, però bueno, jo conté que potser d'ací 3 anys ara valdrà 100.000 vegades menys repassar el riu en 4 canyetes que d'això, però el que sí que està bé, per exemple, és de dalt cap a baix, però el que t'explicava, tu neteges el final, ho fas en toga o el fas en ballat i els nuclisos demà mateix tens ací baix, conté que així no.
Pues no sé què dir-te, Pasqual, ha sigut un plaer que hagis vingut a Veremos així una vegada més, que és casualitat que van coincidir l'última vegada que van veure, sé que som els substitutos,
Sí, quan fa falta algú som el que tapa el forat.
Vas a veure així, així que t'espere per Nadal.
Segur, no, avui un plaer perquè ha vingut Cristian, que Cristian, vamos, és una persona que a lo que nosaltres volíem parlar del dia a dia, de la realitat, però quan parles en gent com Cristian, sabem parlar també molt planet per entendre les coses, i és un autèntic plaer, i disfrutes i coses que no mai valoraries, te dones compte de a vegades lo poc que valorem les coses.
Sí, no, jo crec que avui serà el dia després de que la gent, ja t'he dit, quan passe per el pont de l'Ermita, veurà la sud d'una altra manera, perquè a mi m'ha deixat sorprès, quasi comparar-lo a lo millor a un monument com l'Aqueducto de Segovia o cosa així, la importància i transcendència que ha tingut com a tal. I a tu també, un plaer, com sempre, perquè sempre que vens sempre mos fiques al dia... de que la gent que no abuse de l'aigua, no
n'hi ha... Tots, això...
Sempre n'hi ha que estar...
Mil vegades, ¿vale? Però no només el rec, claro, és el major consumidor d'aigua i ja mos correspon, però piscines, dutxes, vull dir-te que no mos fiem de la situació actual, perquè ja t'he dit, avui falta un dia menys per la propera sequera.
L'altre dia llegia, ara que m'ha vingut al cap, el que has dit de piscines i tal, que diuen que la província de Castelló, entre altres... Pese a estar tan proper de la mar i tot això, la del nivell que n'hi ha de piscines personals, no? com a ocio individual de cada un, no? Això repercutís també, no? En el món de l'aigua,
sí,
no?
Sí, i en el món de l'aigua repercutís, i ho explicaré molt fàcilment, ¿vale? El sindicat de recs de Villarreal i Alqueries fertirriguem, tirem abono, ¿vale? Vol dir que tirem ferro, tirem magnesi, tirem coses, ¿vale? me calla l'opinió, les casetes que deixen fer dins del terme, vale? Les que deixen, venen un dia i te diuen, és que normalment són, en tot el respecte del món, són gent de fora que no coneix la idiosincrasia una mica del sindicat de regs o estranger. És que mañana quiero que me des agua per la piscina i va roja. Nosaltres donem aigua no potable d'ús agrícola i el dia que tirem ferro i roig i el dia que tirem magnesi per així ara que no ho entenc, que he ido a l'ajuntament no o sea, o fiquen coto i el diari d'ahir o després d'ahir venia el cas de Villafamés o van deixar una zona de la Foia deixar fer casetes i han guanyat el ple i ha obligat a l'ajuntament a durar aigua en cubes, però no només és l'aigua de la piscina, primer és que això són pous cegos, contaminarem tot el que n'hi ha en fecals i això, per tant, i això ho dic molt enfadat, os fiquem ordre, vale? Jo no dic que prohibisquen ni que tiren, o fiquem ordre o un dia ho abandonarem, serà una zona il·legal i veurem què passa. Però això passa també al Madrigal, amb regar de pous, vale? Regàvem d'un pou, un pou, nosaltres antigament quan no valoràvem, diríem, els nitrats, per fer-vos una comparació, a 25 parts per milió de nitrats és cancerigen l'aigua. Jo havia hagut de Sant Roc, aigua bona, a 550. No n'hi havia control, vale? Donàvem manxetes, ah, és que hi ha càncer d'estómago, sí, vale? Hi ha un control, o se fiquen tant el secà com en l'horta, de separar, i això el levante feliz que tots diuen que vivim, no. O separem la zona agrícola, la zona residencial, inclús la zona industrial, maseja al mig de dos fàbriques de rajoletes, no pot ser. O delimitem molt bé el territori, o més a mal un dia explotarà.
Sí, no pot conviure tota la vida.
No pot conviure, igual que una fàbrica o una indústria, en la zona, veuen què tipus de vertits fa, a replegar-hi s'hauria i tratar-la de tal manera, d'això. Per tant, sí que a nivell que tu dius de piscinetes mos afecta, i mos afecta, i a més, evidentment, antes el rega o rega una piscina que rega un hort, això és l'altre, vale? Ja. Per tant, però sí, i jo no ho sé. N'hi ha zones que, per exemple, en Catalunya en la sequera se va prohibir omplir les piscines. També és veritat que han evolucionat, ara les salades poden estar 4 o 5 anys sense buidar-se, de que tot no és blanc i negre, vale? Que s'ha millorat molt, però els volums d'aigua en piscines és molt important.
Pues no res, ara sí, Pasqual Broix, president de la comunitat de regants dels municipis de Vila-real i Alqueries, ha sigut un plaer, com sempre, tenir-te així. Espere que vingui més a menut.
Aunque no siga yo,
el que estarà sí estarà encantat d'entrevistar-te, perquè com a divulgador i fem-nos la importància de l'aigua que és al nostre territori, eres un atxa. Aixina, que moltes gràcies per vindre.
Pues mal a vosaltres i no res, bon estiu a tota la gent que estem al Maset.
Molt bé.
Vinga.
Si creías haberlo visto todo en el mundo de la automoción, esta noticia seguro que te sorprenderá. Llega a Castellón un nuevo concesionario, KGM Castellón, presentando toda la marca con sus nuevos modelos Tivoli, Corando, Rexton, Torres, Action y el pickup Muso Sport, con tecnología híbrida y eléctrica. Una marca coreana que se adapta a un público que busca en su automóvil una forma de vida, con una tecnología y precios acorde al momento actual. Ven a vernos en el polígono Autopista Sur junto a la rotonda de la Salera. KGM Castellón.
Que el estiu no te la pegue. Seguís les recomanacions, cuida la teua salud. Beu aigua sovint. Evita l'exposició directa al sol entre les 12 i les 5 de la vesprada. Usa crema amb un factor de protecció solar elevat. Prioritza el consum d'aliments lleugers i frescos com ensalades, fruites i verdures. Protegeix els majors, menors i altres persones vulnerables. Cuida la teua salut. És un missatge de l'Ajuntament de Vila-real.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Vila-real y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Vila-real. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Campaña de abonaments del Villarreal Club de Fútbol. Fins el 18 de juliol, renova el teu abonament la Liga o Champions, online o en taquilles de l'estadi. Més informació i renovacions online en villarrealcf.es. Seguim amb tu.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Excincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Excincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Excincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
Quiero ver votando hasta la fila del Macauto, porque McDonald's te trae el McMenú mitiquísimo por solo 8,90 €. Elige tu mítica Big Mac o tu mítica McRib con patatas y hecha de alioli. ¡Arriba esas manos, que este verano será mitiquísimo!
El Termet és el pulmó verd de Vila-real, un espai recuperat perquè totes i tots en puguem gaudir, amb la piscina i la platja del riu Millars com a protagonistes. Per això, també és responsabilitat de tots cuidar-lo, perquè continua sent un lloc únic durant molts anys. Respecta'l, utilitza les zones habilitades per al bany, recull les teues deixalles i no hi faces foc. Vine a Vila-real i gaudeix del Termet amb coneixement.
Campanya de abonos del Villarreal Club de Futbol. Hasta el 18 de julio renueva tu abono, la Liga o Champions. Online o en taquillas del estadio. Más información y renovaciones online en villarrealcf.es. Seguim amb tu.
Que l'estiu no te la pegue. Seguis les recomanacions i cuida la teua salut. No et banyes en solitari ni en lloc sense socorrista. Respecta les banderes a la platja i les normes de seguretat. No t'allunyes de la vora en espais naturals ni saltes des de les roques. Vigila sempre els xiquets fora i dins de l'aigua. No busseges prop de les zones de desaigües i ves amb compte en les reixetes. Cuida la teua salut. És un missatge de la Regidoria de Salut de l'Ajuntament de Vila-real.
I continuen així en les notícies a punt d'arribar a les 2 de la vespre. Està amb nosaltres Xus Madrigal, com a portaveu del grup municipal de l'Ajuntament de Vila-real, del grup del Partit Socialista, no?
Sí, correcte.
Ho ha dit bé? Se nota que sou novato jo en aquestes coses, a part de regidor d'ací de Vila-real, d'esports...
d'hostaleria, de comerç, de comunicació...
És que tens un títol nobiliari, si fos marquès, no sé bueno, què faríem.
Crec que més que els títols, el que hem de fer és treballar, i crec que els títols és el de menys, l'important és el treball.
Pues jo crec que el que la gent estarà encantada de saber ara mateix com ha funcionat, per exemple, els Vilabons, no? Tu com a regidor del RAM, quina evolució has vist de positiu? Si ha hagut...
la veritat, molt positiu. He parlat en la gent del Covid, la gent del comerç, i la veritat que molt contents perquè sabíem que la iniciativa anava a funcionar, i això estàvem segurs, però bueno, s'han complit totes les expectatives, s'han venut el 100% de tots els bons, això ha produït 270.000 euros de compra directa a Vila-real, al comerç de Vila-real, i crec que és el més important, no? Que ese capital i aquests diners és que ha quedat en Vila-real, i sobretot una cosa que és molt important, perquè jo no m'amague, nosaltres sempre hem dit que el tema dels bons teníem dificultats a l'hora de vore'ls, no? Això ho va dir l'alcalde, ho he dit jo mateixa. Però es van fer algunes reflexions, que no només era la part econòmica, sinó també la part de que els clients coneguen les tendes, coneguen el gènere, coneguen com treballen, com són de professionals els nostres comerços, i fidelitzen. Entonces, en aquesta línia, no només és important la part econòmica, que són 270.000 euros que entren en vena directament al comerç de Vila-real, sinó també aquesta cartera de clients que es genera, que coneguem i donem a conèixer el nostre comerç, que és de molta qualitat, de molta proximitat, i que segur que qualsevol client que va a una tenda repetís.
Va per voler obrir negocis al centre o en el municipi, com s'ha quedat estancat, siguis en decrescent, en augment, com veus que
bueno,
evoluciona?
La dificultat que està tenint el comerç, no només a Vila-real, sinó arreu del país, és clara, no? Jo crec que nosaltres fa un any vam decidir fer un pla director, i el pla director esta se va presentar l'altre dia a les conclusions prèvies, a espera del mes de final de setembre, principi d'octubre, presentar el que és el pla director, el document final, i jo crec que és el treball que hem de fer, no? El comerç està en una situació delicada, això no n'hi ha que amagar-ho, és difícil, les noves tecnologies, les noves plataformes de compra, tot això afecta, però nosaltres això no ens pot servir com a excusa per deixar-lo anar. Hem de treballar, jo crec que la línia correcta és el pla director, on hi haurà mesures a curt, a mig i a llarg plaç, i que sobretot tindrà un anàlisi d'on té que ser o on té que anar el comerç en els pròxims 10 anys. Abans un pla director valia per mig segle, per 25 anys, l'últim que tenim és de l'any 2001, pràcticament aquests 25 anys s'han complit ara, però la evolució d'aquestes noves tecnologies, de la implantació de la IA, de tot això, va fer que tot això exponencialment correga més. Per tant, jo crec que sí, hem de tenir aquest document, però hem de ser conscients que serà un pla director que jo crec que abarcarà els pròxims 10 anys, no? Però bueno, ja sabrem per almenys cap on anem, cap on hem d'invertir.
Canviant una miqueta de tema, també, ha sortit el problema de que coincidissin les eleccions, no? L'any que ve, en les festes de Vila-real, no? I crec que des de l'Ajuntament de Vila-real heu intentat modificar una miqueta, alterat una miqueta la setmana de festes, no?, per a que no coincidís que en este event.
Sí, d'alguna manera, això, jo crec que l'última vegada que va passar va ser l'any 2011, llavors crec que va caure el dia Sant Pasqual en dimarts, van ser aquell any que van haver dos xulles, que dèiem, no?, en guany cau dilluns, entonces nosaltres vam portar una proposta al Consell Rector de Festes, que es va fer ahir, en la línia d'intentar adelantar un poc les festes una setmana, fer una setmana abans, de manera que la proposta que hem portat d'aquest Consell Rector és que les festes acaben el dia de Sant Pasqual, el dia 17. Per tant, ara després la Junta de Festes s'ha de configurar com un monta, no?, el tema dels actes, si acaba el diumenge i el dilluns queden els actes institucionals o com quedarà finalment, però això és la proposta que jo crec que té sentit comú, perquè juntamos festes, eleccions a nivell de funcionaria també, tindre que obrir taules electorals, tindre que fer desplaçaments, o sea, és més complex tot, no?, en mitjà de les festes. Llavors jo crec que podem-lo fer, al Masoro ho té pitjor, perquè sempre li coincidís, però nosaltres és puntualment i ho podem solucionar, crec que és l'opció més correcta.
Com eres regidor de tantes històries, pues vull tocar tots els palos, no? I una de que m'interessa ara mateixa és el riu Llumer. Avui és un dia aquàtic, avui hem parlat del riu Millars per activa, per passiva, en plan històric. I ara sabem lo de la limpieza del riu, que està ahí en vigor, i ara diguem que la ladera del riu ja és una playa com si fuera Montanejos, per dir d'alguna manera. No desmillorar lo de Montanejos, perquè lo nostre sempre és millor, no? Però... teniu previst muntar ara que hi hasquen allí socorristes per donar més qualitat i més seguretat a la gent que decidís que anar a prendre el bany allí? O...
Bueno, la veritat és que ens hem despertat un poc en això, no? És dir, és cert que aquestes oles de calor que estan produint-se, no?, pues fa que la gent busqui aquests refugis climàtics, i bé, jo crec que algunes imatges que hem vist, alguns vídeos que han circulat, en la quantitat d'afluència que hi ha al riu, també poder haver netejat tot l'espai de les canyes que estem deixant, llevant tota la rizoma que hi ha i poder adequar millor tota aquella zona de bany, pues bueno, jo crec que l'alcalde sí que ha dit algo en aquest sentit, no?, de que anem a veure com podem solucionar el tema, inclús posar algo de socorristes allí, ja tenim una piscina al costat de socorristes, simplement és ampliar un poc aquest servei al riu. N'hi haurà que acabar de perfilar tècnicament com ho fem, segurament ens tocarà cotar alguna zona de bany, perquè jo, lògicament el riu és molt gran, però bueno, jo crec que també tot el que sigui poder donar seguretat, no?, i tinc també un control sobre les actuacions que es fan allí, i sobretot que la gent tinga molta cura, és un paratge natural, és un paratge nostre, jo crec que és una meravella de pulmó verd que tenim, un refugi climàtic que hem de cuidar entre totes i tot. Jo sempre dic que quan la gent vaig allà que ho disfrute, però també que recull les deixalles que deixa, que vaig a espai en el tema del foc, tenim un pinar molt prop, I, bueno, si en esta línia, pues, jo crec que estem treballant, crec que inclús serà molt ràpid. Esta setmana, al principi de la que ve, volem comptar ja en ese servei que ha anunciat l'alcalde, si tot és correcte. I penso que, bueno, és un servei més que donem a la ciutadania, que jo crec que hem de disfrutar d'aquest riu meravellós que tu dius, que jo, com bé has dit, no tenim que envejar a cap espai. El nostre pulmó natural, el Termet, és molt utilitzat per moltíssima gent, no només de Vila-real, sinó també de fora, i hem d'estar orgullosos i, com dic, cuidar-lo molt.
I com ha dit, eres regidor de moltes coses, avui seràs una de les persones més influents en este municipi en l'aspecte, perquè la teua labor fa que així en la plaça avui tinguem algo previst, no?, d'especial, que és el que ens podem trobar. Qualsevol veí que s'aproxime a fer una cervesa per la vesprà i poder-se quedar per així.
Bueno, jo crec que els realment importants, influents, són la selecció espanyola, esta selecció espanyola nostra, no?, que hemos aportat a estes semifinals de la Copa del Món. Jo crec que és un gran èxit. Passe lo que passe avui, estar entre els 4 millors equips del món, crec que és un èxit que hem de valorar. No sempre s'aconsegueix, només que han arribat 4 seleccions en el món, i no podia ser d'una altra manera. Jo ho vaig dir des del principi, quan va començar el Mundial, la gent me preguntava pa quarts, pa octaus, i dir, no, si hem d'arribar, lo que no pot ser, i hem de ser coherents, hem tingut dificultats en els pagos que estem solucionant i que anem a solucionar, i no podem estar gastant sense pagar a la gent, no? Jo crec que era lo principal. És cert que si arribem a semifinals, el compromís és que estiguera el partit en la plaça Major, i efectivament estarà en la plaça Major. La selecció ha complit i nosaltres l'hem de complir també, i avui n'hi haurà partit a partir de les 8 de la vesprà. Connectarem en la pantalla de l'Ajuntament, pues, la retransmissió del Mundial, i esperem que a les 11, que no ens facin fer molta pròrroga i molt de patiment, estiguem celebrant tots, no?, el passe a la final.
A més, us heu preocupat per la gent major, perquè més que altra cosa per les caïres, perquè la gent jove menys està dreta i pegant boig, però la gent major també se pot apropar, no?, fàcilment, no?
Sí, això també vull fer una crida al civisme i a la convivència, no? Anem a posar la pantalla, anem a posar les cadires, però també li demanem a la gent que entenga que n'hi haurà gent de moltes edats, n'hi haurà xiquets, n'hi haurà gent gran, que per favor, la gent que vinga, que intenta utilitzar el tema de la neteja conforme toca, que s'enduen les deixalles i se les tenen que endur, les envien als contenedors, que no llancem coses a l'aire, encara que estiguem eufòrics, pensem que poden haver xiquets o gent gran, que en un moment donat pot ser un problema també per a la gent que és jove, o sigui, no només per xiquets, sí, i per gent gran. Però és molt més important, si de cas, esta gent, no?, tinguem un poc de civisme, convivim, disfrutem, animem, guanyem, i després, quan acabem, pues que tinguem la possibilitat del dia de la final estar en les millors condicions de repetir-ho, no?, que no tinguem que lamentar res.
I tu, Alejandro, tens alguna pregunta
per al nostre regidor? Este matí he vist el camió descarregant les cadires. Saps aproximadament quantes n'hi ha?
Sí, sí, ho sé, perquè les he contractat. N'hi ha 1.000, si no recordo mal, 1.200.
1.200
cadires.
Ah, pues la previsió és que siga una participació alta, perquè 1.200 per cadires...
Bueno, que no mos toque ampliar-les per la final. Anem a veure com estem en la semifinal, i esperem que la final, inclús si pot ser, i avui estan plenes, pues les amplien, si de cas.
Pues esperem que estiguin plenes, que n'hi hagi molta gent dretes alrededor que vos plantegeu ampliar per la final, i això és senyal de que haurem passat i que tot el municipi d'alguna manera ho haurem celebrat també, no? Pues Xus, ha sigut un plaer. Lamente que se mos haya tirat el temps damunt, però bueno, esperem que tornes a contar-nos més coses, que sempre que mos contes és perquè han passat coses importants i interessants per a la ciutadania d'este poble.
Bueno, jo el que crec és això, que fou un treball magnífic, no?, de poder donar altaveu a l'Ajuntament, no?, per tal de contar tot el que fem i el que estem fent. I bueno, agraïm-vos el vostre treball. Crec que els mitjans de comunicació sou importantíssims. Com a regidor de comunicació dono fe d'això, i crec que esteu poc valorats moltes vegades, no?, per aquesta tasca de difusió, que sense vosaltres ens quedaríem a no res, no? Faríem el primer escalonet, però no arribaríem mai.
Pues no res, esperant a que tornes pròximament, ens despedim i anem a escoltar una miqueta de consells esportius després de la propaganda.
Que l'estiu no te la pegue. Seguís les recomanacions, cuida la teua salut. Beu aigua sovint, evita l'exposició directa al sol entre les 12 i les 5 de la vesprada. Usa crema amb un factor de protecció solar elevat. Prioritza el consum d'aliments lleugers i frescos com ensalades, fruites i verdures. Protegeix els majors, menors
i altres persones vulnerables. Cuida la teua salut. És un missatge de l'Ajuntament de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Desde que mi madre vive en Domus Vivilarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vivilarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
En Quadis León Auto Vilarreal estrenamos nuevas instalaciones. Nos encontrarás en Camila Travesa 28, en un espacio pensado para ti. Más exposición, mejor taller, mejor atención y un servicio postventa a la altura de lo que tu coche necesita. 3.000 metros cuadrados dedicados al vehículo nuevo y de ocasión. Y además, hasta el 30 de junio, por la compra de tu coche, te descontamos 500 euros. Ven a descubrir las nuevas instalaciones de Quadis León Auto Vilarreal. Te esperamos.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Vilarreal.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vilarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vilarreal.
Real Export Cooperativa Vilarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vilarreal.
I el nostre raconet ara deportiu, el qual sempre dediquem al final del nostre programa, anem a començar dedicat a tots els deports que patrocina Serenfit.
Serenfit ens porta l'actualitat esportiva a Vilarreal Connecta. Serenfit es tu marca para mejorar el agarre haciendo tu deporte favorito. Cross training, escalada, halterofilia o calistenia. Serenfit pone a tu disposición el Magnesio Plus 43, tanto en polvo como en bloque, ofreciéndote diferentes tipos de envase para satisfacer tus preferencias. Serenfit, tu marca de magnesio y accesorios deportivos. Visita serenfit.shop.
La Qualó de Villarreal se va a disputar el diumenge. Va ser, la veritat que va ser un èxit d'organització. Va començar de forma molt puntual. Tots els voluntaris van començar a muntar ja els divendres per l'esprada. Pel matí va quedar ja molt poquet va quedar muntat i quan van arribar els jutges i tots els de la federació i l'organització, la part de, pues, de l'speaker, tota la música, altaveus i tota la part més tècnica, tot estava preparat i la veritat que a les 9 en punt estàvem tots en el puesto. Molt bé, pues, tota la part de voluntaris, en realitat pues, moltes famílies del club que formen el club del Trivila, I pues, en aquesta predisposició pues, sempre és molt fàcil muntar. Ja fa molts anys que se munta i pues, ja tot el món sap el que té que fer. I la veritat que pues, cada vegada funciona més ràpid. Van vindre pues, clubs participants de la província i també de la província de València, pues, les formigues de Benicàssim, el Tri-Trail de Castelló, el Triatló Castelló i, bueno, i per supost també pues, del Trivila, també gent de Peníscola, etc. I bueno, també les proves van ser algo més curtes a decisió dels jutges, en aquest cas jo crec per evitar les calors més extremes. I bueno, vam ser, la veritat que se va poder disfrutar molt de lo que és el paratge de l'ermita i de la piscina, on se va acabar pues, tots els joves van poder tirar-se a la piscina, pegar-se un bany, refrescar-se i bueno, sempre és molt, molt agradable el puesto. Damunt vam tindre pòdium de molts dels participants locals, com de Jorge Pitarc, de Victoria Rissec, de Elena Rissec, i molts altres que bueno, pues van participar i que van passar, la veritat que ho van passar molt bé. L'entrega de premis se va fer a càrrec de la presidenta del club, Laura Moreno, i també de Xus Madrigal, de la part de la regidoria d'esports. I bé, la veritat que destacar que és un event que serveix pues, un poc per inculcar els valors de l'esport a tots els joves que fan aquest esport. I també pues, a seguir, ens impulsa per seguir treballant el que és l'escola de triatló del Trivila, que és la part fonamental del club i la que més valorem. I no res més, l'any que ve pues, tornarem i esperem fer-ho pues, igual o millor que aquest any.
Serem fit ens porta l'actualitat esportiva a Vila-real Connecta.
I així està amb nosaltres Víctor Rubio, que segurament tots els amants del Vila-real estan esperant com vamos, com agua de mayo, a que li conte totes les novetats que tenen. Què ens podem trobar avui, Víctor?
Sí, lo primer és papel i boli per apuntar els horaris, que ja han sigut els tres primers horaris de la Lliga. Diumenge, 16 d'agost, jornada 1, 5 de la vesprada, Racing de Santander Vila-real.
Allí farà calor o com...
Espera que el següent encara pot ser millor. Jornada 2, diumenge 23 d'agost, en Madrid, a les 5 de la vesprada, Atlético de Madrid-Vila-real.
Que barbaritat.
I jornada 3, este sí que crec que no farà tanta calor, divendres 28 d'agost, 9 i mitja de la nit, a la Vés-Vila-real.
A mi me pareix que és una barbaritat. Ja de per si, si fa calor el mes d'agost, a les 5 de la vespre... Jo crec que ha sigut mala influència això del Mundial, eh? Això del Mundial que té darrere partits a les 2 de la vespre, se creuen que les persones estan fetes de cartó?
De fet, l'últim partit d'Espanya, si el d'Espanya-Bèlgica, crec que era a les 12 del migdia en Inglewood, en Califòrnia. L'únic que, clar, és un camp totalment en techo que en teoria pots... Paliar un poc l'efecte calor.
Però ahir diuen que feia efecte lupa, perquè diu que el techo estava tot acristalat i encara feia més calor.
No sé, jo la gent, digamos, d'Espanya que ha anat allí com a periodista i ha estat dins dels camps, en alguna arribada a dir que tenia fred, eh? No sé si, igual si en ixe que dius tu sí que igual l'efecte lupa, però per exemple en el d'Atlanta o en alguna arribada... A saber de gent que ha dit que pràcticament dins del camp se tenien que abrigar.
Li preguntaria a la meva dona per si va anar allí, perquè ella és d'estes que ja pot estar en fort.
I bueno, ara escoltarem l'àudio perquè Pau Navarro també és la notícia de avui del dia, que renova hasta 2031 i ara escoltarem les paraules del propi Pau.
Pues bueno, obviamente contento por seguir un año más. Al final siento esto en mi casa y pues seguir un año más y poder disfrutar de jugar el Villarreal en la Champions League pues es un orgullo, así que esperamos darle lo mejor posible. Sí, al final, sí, como tú dices, es algo que viene por mi rendimiento y creo que el año pasado fue un buen año y creo que todavía puedo dar más y espero poder renovar muchas veces más con el Villarreal, así que nada, como te he dicho, que feliz por el premio, por la renovación y a seguir. Sí, bueno, al final, como en toda negociación, cada uno busca lo mejor para sí mismo y bueno, al final, obviamente, pues pues siempre hay ahí algunos puntos en los que se discute, pero al final yo también quiero estar aquí y el club quiere que yo esté aquí. Entonces, bueno, estamos destinados a entendernos y bueno, como te he dicho, pues ojalá sean más y eso. Bueno, la verdad que ya son muchos años. Si no recuerdo mal, van 13 ya. Entré desde muy pequeño, con 8 o 9 años, y la verdad que tengo recuerdos muy bonitos de mi infancia jugando aquí siempre. Al final yo no he conocido otro sitio para jugar que en el Villarreal, y la verdad que siempre me he sentido muy bien aquí, muy querido por todos, y bueno, y estaremos aquí un tiempo más.
¿Qué significa el Villarreal para ti?
Bueno, como te he dicho antes, aquí me he sentido muy querido y valorado. Al final he sentido el cariño de todos los trabajadores del club, de todos mis compañeros. Siempre me he llevado muy bien con todo el mundo. Y pues, como te he dicho antes, me he sentido muy, muy querido siempre y valorado por parte del club, muy querido por los trabajadores y por todo el mundo, por mis compañeros. Y bueno, al final, como te he dicho antes, es mi casa. Considero que aquí he pasado parte de mi vida y bueno, me llevo recuerdos muy bonitos y ojalá sean más y en el primer equipo. Con mucha confianza con el míster, al final intentaremos hacerlo lo mejor posible en Liga y sobre todo nuestra espinita de todo el equipo y de todo el club es hacerlo lo mejor posible en la Champions, que tenemos mucha ilusión, y en la Copa del Rey. Entonces, intentar, bueno, mejorar un poquito cada año. Sí, bueno, al final estamos en la primera toma de contacto. Va hablando poco a poco con todos los jugadores. Y bueno, la verdad que lo que vimos en el Rayo es un entrenador con un fútbol muy alegre, muy, muy rápido. Al final, lo demostró en el Rayo, la capacidad para transitar y para que sus equipos jueguen bien. Y bueno, creo que se va a adaptar bien al Villarreal. Creo que tenemos una plantilla para competir en todas las competiciones y ojalá le vaya bien, porque significa que a todos nos va bien y al Villarreal también.
Y el Villarreal femenita mete algo de protagonismo.
Sí, la que también va a renovar a ir por la vesprada es Irene Miguelez, que porta ya meses en partits en el equipo femení. Pues Senu, el següent que jugue oficial será el Senu.
¿Del filial tenim algo o qué?
Sí,
o
sea, seguís en les proves mèdiques en el Villarreal B.
¿Y el gran entrenen o encara o qué?
No, avui han entrenat a les 9 i mitja, però no tots els dies tenim la sort de poder veure imatges dels entrenaments.
¿Tú crees que entrenaran a les 5 de la vespre per anar adaptant-se al clima del mes d'agost o què? Com ho veus?
A veure, les sessions de la vesprada les estan ficant a les 6 i mitja de la vesprada, però no sé, n'hi hauria que preguntar-li igual al míster o als propis jugadors com se preparen aquests tipus de partits en tantíssima calor, la veritat.
Calor no sé, però jo ja tinc fam, vosaltres no teniu fam. Ja.
Moltíssima.
Pues anem a preguntar-li a Paco, que segurament avui tindrà un menú molt espanyol, me pareix.
Paco, ¿qué tenemos hoy para comer?
Muy buenos días, pues mira, hoy martes 14 de julio tenemos de primero ensaladilla con atún rojo, con la roja, gazpacho de sandía con jamón crujiente, croquetas del día, que hoy son de jamón español, espaguetis al pesto con burrata. De segundo tenemos merluza gratinada con muselina de ajos, ternera braseada con su guarnición de patatas asadas y pimientos del padrón, canelón de carne mechada con bechamel y queso parmesano, y el arroz de la casa, arroz a la española, porque hoy estamos con ellos. Hoy es de bacalao y langostinos. Todo esto por 16 euros con la primera bebida, postre o café.
No, a veure qui s'atrevís esta nit a fer un bocadillo tortilla a la francesa,
No.
Perquè segur que el manvendran. Pues no res, ja avui han fet la jornada del 14 de juliol del 2026, en la qual ens han contat de tot i esperem que hagi sigut un matí agradable i en el qual hagueu passat un matí agradable en la nostra companyia. Vos esperem demà. Hasta demà.